es contracten d'any en any.
Sí, i tant, sí, sí. Es reserven la temporada.
Doncs escolta, sí, Blue, que ho haurem de deixar aquí, que són les 7.
Bueno, la setmana que ve tenim problema?
Sí, a veure, la setmana que ve tenim un problema, perquè la setmana que ve hem de mirar a veure on ho fem, perquè dijous que ve, a aquesta hora, de fet una hora abans, a les 6, comença el sorteig de la Champions, que farem en directe a RAC1. Per tant, aquell dia haurem
home,
de fer...
Futbol, de futbol també sé, i us portaré això coca de Vilavella.
Home, oh, això ens agrada que
bé,
bastant. Doncs.
Que bé.
Ja mirarem com ho ubiquem, això, doncs. Ja parlarem, Lu.
La coca fa colla.
Així m'agrada. Una abraçada forta, Lu. Cuida't molt. Adéu, adéu. Les 7 en punt. Ho deixem aquí. Demà no hi ha Islàndia. Demà sí que hi ha versió estiu. Fins demà.
Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 7. Les tempestes que cauen a diverses comarques de Barcelona i Girona ja van a la baixa, però han causat estralls, com ara fortes pedregades i ventades intenses. El Baix Llobregat i el Garraf és un dels bombers han atès més avisos per pluja, la majoria per inundacions o arbres caiguts. Pel que fa a l'aeroport del Prat, acumula retards pel mal temps, però des de Naire asseguren a RAC1 que la situació ha millorat i que ara la gestió de vols ja és més àgil. I respecte a la circulació a la línia R4 entre Terrassa i Manresa, hi ha retards que poden superar els 45 minuts després que se n'hagi interromput el servei. A les carreteres, trànsit també demana precaució. Sapiguem quina és la situació ara mateix i què ens espera les properes hores, Xavi Segura.
Doncs la situació es va normalitzant i ja només plou de forma feble al litoral i prelitoral entre Barcelonès i la Selva, tot i que les fortes tempestes han marxat mar endins fins al vespre i nit. No es descarta encara algun xàfec local, però intens a prop de la costa, sobretot Barcelona i Tarragona. Unes tronades que han estat molt intenses aquesta tarda i que han deixat noves pedregades, aiguats torrencials i ventades en comarques de Barcelona i Girona. Destaca especialment la tempesta violenta entre el Baix Llobregat i el Garraf, que ha deixat 32 litres en tan sols mitja hora, per exemple, a Sant Pere de Ribes, on els carrers han quedat totalment blancs per la pedra. La calma s'instal·larà del tot a partir de la nit, però compta també amb el vent de mestral i tramuntana a l'Empordà i l'Ebre, que seguirà bufant i mantindrà el mar alterat.
Doncs pel vent de mestral i la mala mar, dues persones han mort ofegades aquesta tarda a una platja de Salou, al Tarragonès. Es tracta de dos homes de 46 i 60 anys de nacionalitat romanesa. Un noi de 15, que era el fill del de 46, també ha estat a punt d'ofegar-se a la mateixa platja, a la de Capellans, i ara està en estat crític a l'hospital. En el moment del fet, s'estava canviant de bandera groga a vermella pel vent de mestral. Els socorristes han vist que hi havia un grup de banyistes amb problemes dins l'aigua a la zona, a les roques de la platja. Aleshores han tret les tres persones de l'aigua i els han fet les tasques de reanimació, però només han pogut salvar la vida del menor. Ara els Mossos n'investiguen els fets. Amb aquestes víctimes ja són 19 les persones que han mort ofegades a les platges aquest estiu. Més enllà de Catalunya, a Còrsega, França, el temporal ha deixat almenys 5 morts. Hi ha hagut pluja molt intensa i vent de més de 200 km per hora. A la Toscana italiana també hi ha hagut 2 morts per les pluges. Vacunar-se contra el coronavirus al matí crea més anticossos. Ho assegura un estudi de l'Institut Català de la Salut que ha analitzat els nivells de més de 400 sanitaris de la Catalunya central. La investigadora de l'ICS i autora de l'estudi, Ana Ruiz, ho ha explicat a RAC1.
Les diferències són estadísticament significatives. Quan fem l'estadística, no hi ha diferències que són significatives i altres que no i que poden ser degudes a l'atzar. I aquesta no és deguda a l'atzar. Ja està corroborada amb altres estudis i també s'ha vist amb la vacuna de la grip, també amb la vacuna de la tuberculosi.
L'informe també conclou que els professionals que han estat en contacte amb pacients des del començament de la pandèmia tenen menys anticossos que la resta de sanitaris a causa de l'estrès i del cansament acumulats. I la inflació puja un altre cop a la zona euro fins al 8,9% al juliol, 3 dècimes més que al juny. Segons l'Eurostat, l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea, en l'àmbit comunitari l'augment de preus va ser encara més elevat, concretament un 9,8%, dues dècimes més que al juny. Un any abans, la inflació de l'eurozona era del 2,2% i de la Unió del 2,5%. Estònia, Letònia i Lituània lideren l'augment de preus amb xifres superiors al 20%. En canvi, França, Malta i Finlàndia presenten les dades més baixes d'entre el 6 i el 8%. I ara els esports. Amb Mònica Aguilar.
Des de les 6 en joc els partits de classificació per a l'Europa League i la Conference League. De fet, els de la Conference a 8:45 de la nit, el Villarreal s'enfrontarà al Hajduk Split croat i ho farà sense el lateral Juan Foyth, jugador pretès pel Barça, a causa d'unes molèsties musculars. Encara en futbol, aquesta nit el Real Madrid femení disputa la fase prèvia de la Champions contra l'Sturm Graz austríac, el partit a partir de les 9. I en bàsquet, en joc des de 7:15, el quart amistós de la selecció espanyola de la preparació per l'Eurobàsquet del proper mes de setembre a Vilnius, al minut 2 del segon quart, Lituània 25, Espanya 19. A l'europeu d'atletisme de Munic, d'aquí a una hora, a les 8, el vilafranquí Pol Retamal disputarà la semifinal dels 200 metres. Abans, la barcelonina Sara Gallego ha guanyat la semifinal dels 400 metres tanques i ha accedit a la final amb el 7è millor temps. I també a Munic, Alberto Ginés s'ha penjat la medalla de bronze a la final combinada del Campionat d'Europa d'escalada. És la seva segona medalla d'aquest europeu.
Doncs res més per ara, us deixem amb apartaments Hawaii i tornem amb més informació d'aquí una hora.
RAC 1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228. Pretty Woman. El musical. Des de setembre al Teatre Apolo.
Jo hi vaig.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC 1. A les 8, des de l'RCDE Stadium, Espanyol Rayo Vallecano. Després de l'empat in extremis a Vigo, l'equip de Diego Martínez vol estrenar-se a casa amb una victòria. Viu el partit des de mitja hora abans a RAC1 amb Edu de Batlle i tota la tropa. A més, seguiment de la jornada final de l'Amos Women French Cup des de Toulouse amb Marc Andrés. Aquest divendres, a partir de 8:45, Espanyol Rayo i tu diràs fins a 1:15 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1. Segurament ara mateix vostè està de vacances. Tot l'equip de RAC 1 també. L'últim de marxar de la redacció ha estat un guionista que ha robat un tàper d'ensaladilla de la nevera. Un cop arribat a peu de platja, l'ha obert i s'ha adonat que el director de l'emissora hi havia deixat un pòstit on deia:
si estàs llegint això, enhorabona. Ets el presentador dels vespres d'estiu.
El nostre protagonista ha decidit no renunciar a les vacances i enregistrar els programes des d'un apartament en un punt indeterminat de la costa catalana. Potser no és cap estrella, potser no ho fa en directe, però a l'empresa li ha sortit molt bé relació qualitat-preu. Benvinguts als apartaments Hawaii, amb Marc Bala.
Ja tenim els convidats aquí a punt a l'apartament. Són els companys de RAC1.cat. Avui ens posarem una mica filòsofs de gandula, ens posarem una mica coach de trampolí, perquè parlarem de psicologia de butxaca una mica, no? Parlarem de conceptes que podeu trobar al portal RAC1.cat i que ens poden ajudar a passar millor aquest estiu. Què tal, en Alfonso, com estàs?
Molt bé.
Oriol Petit.
Hola, què tal?
Víctor Endrino.
Salut i pessetes.
I, com sempre, Anna Larci aquí dominant el galliner aquest.
Sí.
M'ha encantat això de coach de trampolí, eh? Sí, m'ha encantat.
Home, perquè
crec que ningú d'aquí té titulació pròpiament de psicologia.
No, però estem...
Ni de coach.
Però tot està contrastat amb psicòlegs professionals.
Home,
sí, home, clar.
Sí. Però venim a fer una tasca periodística seriosa i contrastada. Avui parlarem d'uns quants temes que, el que deien, faran la vida una mica més fàcil. Mm-hmm. Comencem per analitzar una frase que en algun moment o altre de la nostra vida l'hem escoltat.
O l'hem dit.
I és aquella frase que diu: si vols, pots. I a més parlarem també d'altres frases suposadament motivadores. Si vols pots, és el nou concurs de... Aquesta música feia una miqueta de concurs, també. Si vols pots i altres frases motivadores, això no es pot dir, no, Oriol, o què?
Aviam, no és que no es pugui dir, sinó
perquè
que...
Perquè no va enlloc, bàsicament, o sí?
En funció de la circumstància de la persona que tens davant, pot resultar perjudicial i pot generar, ara ho explicarem, frustració. Pot ser totalment contraproduent. A vegades ho diem allò sense pensar, no? Aquestes falses esperances que a vegades... És a dir, que no en som conscients, però poden generar falses esperances, que no cal ser optimista de fada de conte de fades,
no? De fada,
no?
De conte també, també.
Si vols pots, res no és impossible, aconseguiràs tot allò que et proposis.
El límit és el cel.
Ara, vale?
Res no és impossible.
Sona bé, o podem pensar que sona bé i que pot ajudar algú que té dubtes...
Sonen més a marca comercial que a consell d'amic.
No, perquè... però sí que moltes vegades gent que té algun problema, algun obstacle quotidià o més o menys profund, a vegades ho diem o podem dir sense pensar-hi gaire. Nostra, va, que te'n sortiràs, va, que tu pots... I és com...
Va, amic, que sky is the limit.
Sí.
Impossible is nothing.
Impossible, just do
just
it.
Just do nothing, clar.
Però podeu deixar de dir coses en anglès?
Yes, we can.
Ja ho enteneu. Aviam, entre amics, o llibres d'autoajuda. No ens enganyem.
O tasses d'esmorzar.
Tasses d'esmorzar d'autoajuda.
És molt fàcil deixar de fumar, si saps com.
Exacte. Mm. Tot això...
N'heu parlat a RACU.cat.
Vam parlar amb la vicepresidenta de Psicologia Clínica del Col·legi de Psicologia, la
poca
Carme
broma.
Irén.
Poca broma.
Per tant, una autoritat en Psicologia Clínica que d'entrada ja ens deia que aquests llibres d'autoajuda sovint són un negoci i poca cosa més, i ens avisava d'això, que aquestes frases passen per alt, que per aconseguir aquells objectius o aquelles necessitats que la gent aspira... doncs hi ha factors que no controlem, que no depenen de nosaltres, que pot ser que ens impedeixin assolir aquell objectiu. Per molt que nosaltres hi posem tota la voluntat, tot l'esforç, la il·lusió, que lluitem per allò... Escolta, hi ha coses que no controlem, que se'ns escapen i que poden fer que alguna cosa no surti bé.
I a més que suposo que si tu penses que tot depèn de tu, perquè si tu vols pots, en el moment en què no pots, penses que el problema ets tu.
Correcte.
Ets l'únic factor que hi ha.
Aquesta frase, com diu la psicòloga, responsabilitza la persona del seu estat. És a dir, això que deies tu ara, que creus que tot el que et passa d'alguna forma depèn de tu i de la teva manera d'afrontar-ho. I no sempre és així, com deia, hi ha factors externs, no? La psicòloga ho diu en paraules allò més tècniques, diu, aquestes actituds neguen la diferència i generalitzen el discurs sense aturar a assimilar les circumstàncies personals o familiars de cadascú.
Parlen bé, el psicòleg.
Això que llegeixes textualment és el que veiem en negreta després a RACU.cat?
Mira, justament en aquest cas no és tan negreta, però m'ha agradat la manera
d'explicar-ho. O ho veiem en destacat.
Sí. Negretes en posem, esclar.
No, se m'encanta com ho feu. Sí. Destaqueu
que
coses.
Que fas alguna, tu, d'aquestes?
No, aquestes no...
Ui.
No, de psicologia no, d'alguna peça a RACU.cat o...
No massa.
No.
Algun cop, però no.
Mira, saps que sí que està en negreta?
Tu passes tan bé.
Saps que sí que està en negreta, justament? Diu, si se't dona el missatge que tu ja tens tot el necessari per procurar el teu benestar i que si no ho aconsegueixes és culpa teva, no aconseguir els objectius pot provocar frustració, impotència, vergonya i culpa. Quatre paraulotes amb negreta, frustració, impotència, vergonya i culpa. Tot això per dir a una persona, si vols pots. Home, doncs, compte, perquè potser...
I llavors què hem de dir? Perquè si algú necessita ajuda, no? Estaria bé saber com podem intervenir, perquè al final, quan diem aquestes coses, és amb bona voluntat, però potser el resultat no, no és l'esperat.
Aquí hi ha un destacat dels que li agraden al Marc Bala, un titulet d'aquests que fa una separació dins l'article, que diu, com ho ha de fer algú que vulgui motivar i ajudar una altra persona?
Això ens interessa.
Ara. Doncs, és que sou bons ordenant les informacions.
Sí, primer el problema i després la solució.
Perquè et penses que tenim més d'un milió d'usuaris únics cada mes?
Pocs, em sembla.
Home, perquè fem les
més
coses
bé. Més gent hauria de consultar-vos.
I expliquem les coses de manera entenedora, que tothom li sigui pràctic i útil. Coi, mira, la psicòloga diu que si volem ajudar algú que es troba en una situació difícil, el que hem de fer és estar al seu costat, escoltar-la i sortir d'aquest optimisme de conte de fades. Cal donar suport, reforçar l'autoestima i la seguretat, més enllà de l'objectiu que tingui. És a dir, no anar en concret a dir allò concret que et preocupa et sortirà bé, sinó dir, ei, si em necessites sóc aquí, segur que trobes les eines per en sortir-te'n, però com per donar aquesta seguretat i aquest augment de l'autoestima, en general, com a persona, no relacionat només i exclusivament a aquella cosa, aquell objectiu que li preocupa.
És que
jo ara em sento estafant el personal aquí.
Per què?
Perquè, com deies, no som psicòlegs.
No, home, no, però hem anat a la font.
Correctament, clar, ho has preguntat a una gran autoritat de psicologia.
Hem anat a la font. La Carme Guillén, del Col·legi Oficial de Psicologia.
L'esteu animant molt bé, realment. Ara has expressat una frustració i heu destacat les coses bones que havia fet.
I estem al seu costat i l'estem escoltant atentament.
I per cert, que si algunes coses no ens surten bé... pot ser un camí molt interessant per créixer com a persones i acceptar límits propis o de l'entorn i assimilar això, que no tot és a les nostres mans i que hem de saber també adaptar-nos a circumstàncies negatives, que la vida n'és plena, tu.
El Pablo Coelho de RACU.cat, eh?
Sí,
És que al final em faré sentir malament, veus?
Haurem de fer un muntatge en Photoshop d'una foto
veritat,
teva.
Escolta'm una cosa.
Amb un destacat.
Escolta'm una cosa. Aneu a RACU.cat, busqueu aquesta peça que es diu Si vols pots dir altres frases suposadament motivadores que hauríeu d'evitar i trobareu tot això que jo us acabo d'explicar de manera molt millor explicada i a més amb unes fotos que posem i amb unes negretes i amb uns destacats que us faran la lectura d'allò més a més.
I a més aquesta temporada heu canviat el disseny del web i la tipografia i és boníssim.
Sí, això em sembla com més professional, no?
Jo no paro de posar coses destacades, tots els colors que hi ha, títols petits, títols grans.
Sí, juguem molt amb això ara.
Bueno, m'encanta tot.
Com es nota aquí, que som de la mateixa empresa, i ens estimem entre nosaltres.
Bueno,
si no, qui ho farà?
Sí, és veritat.
Per cert, important, només per acabar. La psicòloga, evidentment, recomana que tothom que tingui un malestar o alguna preocupació important que creu que no pot gestionar, que vagi al psicòleg, que no passa res, que consulti a un professional de la psicologia i que els professionals ens ajudaran a trobar pautes i eines per anar pel camí que ens interessa.
No sé com s'ho fan, que sempre que entrevistem un psicòleg o una psicòloga ens acaben dient, i si tal, vés a consultes amb un professional.
Això també ho fan els dentistes. Sí, això també ho fan els dentistes.
Sí, saps qui ho fa també? Nosaltres, que sempre diem, vés a RACU.cat, mira, vés a RACU.cat.
Aquí està molt bé, l'Alfonso. Va, anem a més temes que podem trobar al portal web de RACU.cat. Mira, hi ha un altre que és impactant, el titular. Diu, per què t'has quedat sense amics? Crec que la música és massa alegre per parlar de... Aquí no hem estat vius,
A veure...
Que també t'he de dir que depèn quins amics...
Més val no tenir-los.
Home, d'això en parlarem després. Jo tinc una curiositat. Va tenir moltes visites a aquest article?
Moltes.
Perquè, esclar, tu t'has de sentir molt interpel·lat quan ho llegeixes.
Moltíssima.
Sí. I per què, aleshores? Perquè hi ha molta gent...
Però perquè la vida va avançant, cadascú fa la seva, i hi ha un moment que mires a banda i banda i només hi trobes foscor.
I els amics van quedant. Ara intentarem posar una mica...
Un amic té un tresor, però hi ha gent que no té ni un tresor.
No, exacte. A veure, és que és això. És a dir, l'estadística ens diu que a pràcticament tothom durant els anys de la vida van avançant en la vida i van perdent amics pel camí. O van perdent el contacte, senzillament. No és que s'enfadin amb ningú, és que, mira, ja no, ja, sí, som amics, eh? Sempre que necessitis algo, jo sé que sempre que necessiti alguna cosa el puc trucar, però no, que no lo truco mai.
Yeah. Mira,
i això em passa alguna cosa.
Ara he
passa,
de dir, ho diré aquí davant de tothom, ja que la ràdio és veritat, no hi ha mentides, hi ha hagut aquí una mirada entre en Alfonso i jo,
sí,
quan has explicat això, perquè...
Sou ex-amics, vosaltres?
No som ex-amics, som amics.
Som amics.
Però és veritat que, sobretot aquesta temporada... Per feines, per horaris, no ens hem vist tant com ens hagués agradat.
Clar, i jo si algun dia per alguna cosa de la vida m'estic morint, què preferiré? Haver estat amb els amics o haver estat fent molta feina?
Mira, jo de fet, mira, ja que he començat a explicar la intimitat,
els
coachs de trampolí esteu agafant embranzida, els coachs de trampolí.
Però l'Anna Alfonso sap que jo aquesta temporada vaig tenir una petita emergència, necessitava ajuda. I ella em va ajudar quan ho vaig necessitar.
Allà sí, la veritat és que sóc bastant bona amiga.
No, si és que això és veritat. Això és cert.
No explicarem què em va passar, però va reaccionar molt ràpid. Va ser una trucada inesperada.
Sí.
I l'Anna va reaccionar com fan els amics. Vull dir que...
Estanti.
Obrint les portes del meu cor.
Exacte, em va socórrer.
Molt bé.
I... Però no ens hem vist tant.
Però i no podeu explicar què era?
No, home, no, això ja no. Forma part de... De la nostra intimitat.
A veure, doncs, la qüestió és que els que es conserven perfecte, després hi ha aquells que, després de molt de temps de no veure's, es troben pel carrer i parla, com et va la vida, com et va no sé què, no sé quantos, acaba aquella conversa, i com acaba aquella conversa amb la famosa frase...
Ja ens veurem!
Hem de quedar! Jo ho dic de veritat.
I tu, sí, vale, ja, ens truquem.
Però el més trist de tot és això que diu l'Anna, que ho dius d'acord.
Sí, les ganes hi són, depèn. Però després al final resulta que...
Era que l'Oriol diu depèn.
La relació continua sent la mateixa.
Sempre ho dius d'acord, si no existiria aquest tòpic de que es diu i després no es fa.
No,
però
tu moltes vegades...
Acabes trobant el forat per
fer-ho. No, però després hi ha el motivat que diu... Va, no, ens hem de trucar, no. A veure, quan et va bé?
Home, treu l'agenda.
Treu l'agenda. Llavors sí que t'has sentit identificada,
sí,
ara.
Sí, no, és que de veritat que ho dic de veritat, però és que crec que la majoria de gent ho diu de veritat, passa que les obligacions se'ns mengen
és
i perdem
això.
El temps amb anar a la feina, dormir, menjar i aquestes tonteries.
Va, la pregunta és la vida o és culpa nostra? Aquí és la qüestió. Per què t'has quedat sense amics? És la vida?
Coach de trampolí.
Sí. A veure, hi ha part de vida i hi ha part de culpa nostra. La vida és que a partir dels, 30 anys la gent comença a sentar el cap, que si són 30 no sé quants, també no passa res, eh?
Gràcies.
Però la gent es reorganitza la vida d'una manera que és molt difícil conciliar la feina, la parella, fins i tot els fills que comencen a venir, com aquells que dius, ostres, com van venint els fills, no? Venen i un altre, vinga. I després els amics. Tot això és molt difícil.
Que t'han vingut fills sense saber.
Carai, tu.
No, però per si algú es vol sentir identificat i tal. Doncs això, que cada cop és més difícil. Cada cop et queda menys temps pels amics. Però què passa? Aquest poc temps que tens pels amics, realment l'utilitzes, l'inverteixes en els amics o el fas servir en altres coses? Home, és que potser... trobar un forat pels amics...
No estem gestionant bé el temps.
Potser no estem gestionant bé el temps. Potser hi ha un concepte que es diu dependència de la parella, perquè sobretot els primers anys, quan tens una parella, només vols estar amb la parella perquè és nova. És com allò que, ostres, estrena relació, no? La vols aprofitar al màxim, que són els moments d'eufòria, el programa que sigui, però són els moments d'allò, i dius, ostres, és igual, els amics ja ens trucarem. I això, després, resulta que passa factura. No s'ha de tenir dependència emocional, has de tenir...
També és veritat que si són molt bons amics, també sabran interpretar situacions a cadascú.
Però és que els amics moltes vegades és com una relació que dones per feta, i la de la parella l'has de cuidar, has de quedar amb la parella, perquè no sé què, i els amics, com que sempre estan allà, ja ens trucarem, passa un any i no ens hem trucat mai.
Sí, és veritat.
Fem una cosa, un petit parèntesi.
Fem-lo.
Si esteu escoltant ara Apartaments Hawaii, fa temps que diu, ostres, he de trucar aquell amic, aquella amiga, que fa temps que no quedem, aquell grup d'amics. Feu-ho ara mateix.
Va, feu, que ens esperem.
Ara mateix. Vinga, va, us donem ara una...
Us donem 10 segons.
Sí, pugem la música, 10 segons, perquè agafeu el mòbil i marqueu.
No, el WhatsApp no val. WhatsApp no val.
No, trucar.
Trucar.
Jo crec que estem fent un servei a la comunitat.
Has comptat els 10 segons com es compten els minuts de silenci, eh?
Escolta'm, això de trucar és veritat que ja no ho fem i, ostres, ara no em vull posar profund, però de tant en tant està guai recuperar-ho. perquè les generacions més joves, i m'incloc, no, des de que...
Quants anys tens?
30 i pocs.
Ui, jo crec que ja fa temps que no informes pas.
Escolti, escolti, les generacions més joves de nosaltres cap
avall... Si et detinguéssim pel que sigui, no diríem a recu.cat, he detingut un jove de 30 i pocs anys per la BC.
Quin és aquest exemple? Quin és aquest exemple que hi he acabat detingut?
Quin és aquest atac gratuït, pobre noi, que està intentant explicar-se?
Ara entenem perquè ens quedem sense
amics. No, siguem, aviam, és veritat, ja no ens truquem, envies whatsapps, àudios, i àudios eterns, i a vegades dius, ostres, una trucada, i per no envair l'espai de l'altra persona, que és veritat que a vegades les trucades ens poden allò enganxar en un mal moment, però jo estic últimament valorant-les molt, fins i tot quan em venen inesperadament. Si no em va bé, no l'agafo, no passa res. Si em va bé, m'alegrarà la tarda, segurament.
A mi m'angoixa una mica, eh? Quan, com que no hi estic acostumada ja, quan veig el nom d'algú que em truca, perquè jo tinc un parell d'amics que encara truquen, i en realitat ho valoro, però en el moment és com... Potser no estic fent res, però penso... Ai... Ara he de parlar amb algú i no l'agafo i llavors
tema,
potser truco jo, saps? Quan decideixo de va, ara sí.
Aquí el Víctor Endrino ha vist un altre tema per recuperar.
Aquí hi ha un altre tema. No, és que potser ja hi és, eh?
Ja hi és.
Sí, el vaig fer jo.
Sí, oi que sí?
Sí, n'hi ha un que és com ansietat del telèfon, no sé com es diu, o ansietat de trucar. Que la gent jove, com per exemple l'Anna, no tu, Oriol, sinó l'Anna,
gràcies.
Que tenen com aquesta ansietat d'agafar el telèfon o de trucar.
Si no té un nom, s'hauria de batejar,
això. Té un nom que no me'n recordo.
Ei, segurament és l'anglès. Doncs, per anar tancant el tema, què hem de fer si no ens volem quedar sense amics?
Ui, espera, com he tancat el tema?
Home, és que en tinc molts més.
Bueno, és igual, va, fem-nos la pregunta. Si des que teniu parella ja no truqueu més als amics, és que us falta proactivitat. No feu el pas de trucar. I això què provoca? Que els amics els hi passi el mateix i us vagin oblidant poc a poc. Aleshores, els defectes. Hi ha uns defectes que et deixen sense amics. Com, per exemple, et queixes massa. No fas més que queixar-te. Quan quedes amb algun col·lega, no fas més que queixar-te. Oi que si això, oi que si allò altre. I, a més, si a sobre de queixar-te molt només parles de les teves merdes, perdoneu, però és que només parles de les teves coses, aleshores l'altre diu, bueno, jo què pregunto? A mi em passava. A mi em passava, jo no diré noms, eh? Però a mi em passava una persona que, molt de tant en tant, quedàvem per veure'ns i
una
era...
Una persona de la ràdio?
No, no una persona de la ràdio. Una persona d'una antiga ràdio on havia treballat. D'una antiga ràdio. I sempre m'explicava les mateixes mandangues i sempre m'explicava les seves coses i llavors em deia i tu què tal, com per compromís?
A l'hora de marxar, no ja?
No, per fer una pausa per poder respirar o veure alguna cosa, perquè a la que feia 5 segons em deia, ai sí, a mi també, no sé què, que no sé quantos, no sé què, i en reencarrila un altre cop una nova...
I ja no sou amics.
Cada cop em costa més... I això és el que et pot passar, eh? Que si ets així d'egoista, de xerraire, que només parles tu, et passa això, que ostres, vas perdent i la gent et va evitant. I la gent et va evitant quan critiques massa també, perquè tu quedes amb algú i no fas més.
Que no siguis tu l'amic que no calla, eh, Víctor?
Home, jo t'estic exposant el meu tema, perquè és un tema llarg, perquè, clar, és que si només fas que criticar una persona quan quedes amb algú, l'altra persona diu, mira, si està criticant a tots els altres, d'amagat meu, de les meves esquenes, també em criticarà a mi. I després, una altra cosa és que penseu que com més gran sou, més us costa fer noves amistats. Per tant, no reompliu el forat que van deixant els amics perduts. Cada cop us costa més obrir-vos a altres persones, fer amistats de debò. Sí que hi ha molts companys, podem anar a fer unes cerveses i tal, anem a sopar, el que sigui, però amistats de debò és molt difícil fer-les a certa edat i, per tant, no es va com reomplint el forat deixat.
Això fins que no anem a Quagim ja no tenim una nova finestra de fer amistats.
Clar, doncs, és veritat.
En tens 33, vull dir que ves-te apuntant, eh?
I amb l'edat després venen les depressions, quan tens problemes també de salut mental també et tanques en tu mateix.
Això era temes per fer la vida més fàcil i bonica, no deia?
Sí, viure millor, viure millor. I després aquells que quedes amb algú, aneu a veure un partit de futbol i no fan més que fer cops a la taula i demostrar la seva agressivitat, i que venen poques ganes d'estar amb ell, i llavors, o amb ella, i a poc a poc, doncs els vas deixant de banda. I així és com es van perdent els amics. Amics!
Clar, és que tampoc passa res per perdre els que no calen. Va, anem amb un altre tema, un altre títol que volem destacar de RACU.cat. És Llei del Gel.
Llei
Què és això de la llei del gel? Jo t'he dit que no ho havia sentit mai.
Jo tampoc.
Mira, potser no ho has sentit, però segur que ho has presenciat.
A veure, explica.
Perquè és una conducta que es pot donar tant en les relacions d'amistat com en les de parella. Jo quan vaig començar a fer aquest tema de la llei del gel, vaig pensar, jo no sé què és això de la llei del gel. I a mesura que anava sabent què era, vaig dir, i tant, que sé què és això de la llei del gel. Sempre o t'ha passat, o coneixes algú qui li ha passat, o és molt és una cosa molt immadura, però molt freqüent.
La qüestió és posar-li un nom, no?
Exacte.
Per identificar-ho.
És una conducta que pot arribar a ser molt destructiva per les persones que la pateixen i diu bastant de les persones que la practiquen. I s'anomena llei del gel el conjunt de conductes que tenen com a objectiu ignorar l'altra persona, és a dir, fer veure que no existeix. Mm. Per exemple, Oriol, m'he enfadat amb tu per una història la que sigui.
Molt creïble.
Doncs en lloc de... en lloc de dir-te, mira, m'he enfadat amb tu per aquesta història, faig veure que no existeix. Si no existeix a la meva vida, treballem junts, però no et parlo mai, no et veig mai, ah, tu parles i jo no contesto, perquè sóc així d'immadura.
Ostres, però això és però molt difícil
això és
de mantenir-ho, no?
Això hi ha gent que
això és fer el buit.
Això és el ghosting fora de la parella.
És fer el buit, exacte. Sí, és com el ghosting, perquè es pot donar tant a la parella, i hi ha gent que li fa a la seva parella, això. Home, hi ha gent que s'enfada i és, ah, potser no et contesto el WhatsApp. Faig veure que no t'he vist, et deixo en visto. En visto, no? Es diu en castellà, això.
Sí.
En visto?
Llavors, sí, o llavors també, o no et contesto si vaig per casa. Bueno, hi ha gent que ho fa, no sé, jo no tinc parella, però a mi m'ho han explicat. I els amics també ho fan.
Ignorar l'altra persona. O allò típic de quan érem nens petits, de jo no li parlo, li pots dir que no sé què, exacte.
Sí,
és com això,
però
quan ets petit,
però
amb gran.
Una mica, no cal arribar a aquest punt.
No
hi ha gent adulta que
no
ho fa,
tots,
això.
Hi ha gent adulta que ho fa.
Però això també depèn de l'altra persona una mica, també, perquè si a mi m'estan fent el buit o m'estan ignorant a la mínima de canvi, dic, què passa, tio, m'estàs ignorant?
No, però això és una... però no podem posar la culpa a la víctima del que, perquè sembla molt senzill dir que tu faries això,
no,
però
no,
moment
no.
En què et sents com...
que han de coincidir
moment,
les personalitats.
M'estan fent això? No m'ho puc creure que m'estiguin fent això quan tinc, hola, 33 anys. I la llei del gel és una conducta
ara
de...
ara resulta que tothom té 33 anys aquí.
Jo també.
Vaja, Anna, potser no ets tan jove ja, eh?
No, jo no dic pas que sigui jove, jo estic molt a favor de la meva edat. La llei del gel és una conducta de violència passiva i d'abús psicològic. I la psicòloga Maria Esclapé doncs, parlava d'uns quants exemples de comportaments que permeten identificar si t'estan fent llei del gel, perquè a vegades la persona t'està ignorant o tu... quan a tu t'està passant això, és com que... ara no sé si m'ho estic imaginant, si és que no...
és
no
paranoia meva o realment...
comences a pensar que és... tot és culpa teva. I llavors, aquesta psicòloga, la Maria Esclapez, ens donava algunes claus per poder identificar si ens estan fent llei del gel, per exemple, això, que et deixin de respondre als missatges, que no tinguin en compte el que estàs dient, que facin veure que no t'escolten, que facin veure que ets invisible, que evitin el contacte físic o visual. Repeteixo, tot això sembla molt immadur i que la gent
sembla
no ho faci.
Sembla d'una guarderia, això.
Sembla d'una guarderia, però és que a vegades...
T'he de dir que d'entrada pensava que no ho havia vist i és veritat que sí que ho he viscut i més recentment del que recordava. Sí, sí,
sí,
sí,
és
sí.
Que és el mateix sentiment que vaig tenir quan ho estava fent. No sé què és la llei del gel i després... Sí.
I és veritat que és molt desagradable.
I què hem de fer quan ens trobem en una situació així?
Clar, primer de tot has de tenir molt clar que això que t'està passant no és culpa teva, perquè les persones que apliquen la llei del gel, el problema sol estar en elles, són persones amb una autoestima molt baixa, normalment, i que no saben gestionar les seves emocions.
Però pot haver-hi que aquí també hi hagi una cosa de gelosia, d'enveges...
Sí.
De...
són persones que no saben gestionar les seves emocions i que probablement senten ira, frustració, rancor o enveja cap a l'objecte de l'abús aquest psicològic. Això, senten ira, frustració, orgull o enveja, i llavors adopten aquesta llei del gel com una forma de càstig, sense saber el mal que poden arribar-li a fer a l'altra persona. Què hem de fer si som víctimes de la llei del gel? Primer de tot has d'anar a la persona que t'està fent la llei del gel i dir, escolta'm una cosa, m'estàs fent això, per favor, que tenim 40 anys, que tenim una edat.
Això, veus?
Has de parlar-hi i després has d'evitar els missatges autodestructius, has d'evitar pensar que és culpa teva, has de posar límits, demanar explicacions, i si no hi ha res a fer, doncs t'apartes... i ja està.
Fes-li tu la llei del gel a l'altre. I pagues amb l'altra moneda. Ah,
un per ull mai és la solució.
No, no, estem parlant de maduresa, per favor. Estem en una secció de psicologia.
Estem parlant de què hem de... estem parlant de què hem de fer si patim l'abús aquest per part d'una altra persona.
Clar.
Però què hem de fer si detectem que som nosaltres els que estem gestionant les coses així?
Hauríem de revisar la nostra autoestima i la nostra gestió de les emocions. Perquè si jo sento ira o enveja cap a algú, és com, pregunta't què estàs sentint, no castiguis a l'altra persona.
I que les coses no se solucionen desapareixent.
I que les coses solucionen parlant.
I m'estic adonant que allò que dèiem, que totes les peces de RACU.cat sobre psicologia, al final ens porten a potser necessites parlar amb un psicòleg.
Correcte. Totalment.
Doncs mira, potser necessites parlar amb un psicòleg si necessites ampliar aquests conceptes. I si vols més titulars, has d'anar a RAC1.cat. Moltes gràcies, Anna Alfonso, Oriol Petit, Víctor Endrino. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
És tot un ple, com sempre.
I tant. Doncs fins la propera.
Vinga, adeu.
Som-hi.
Una tarda tranquil·la, una platja tranquil·la. Aquest estiu et mereixes passar unes vacances tranquil·les. Perquè amb l'alarma de Movistar ProSegur t'avisen si passa res a casa en menys de 29 segons. I si calgués, truca amb Pactua a la policia. Gaudeix de l'estiu per 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 7 de setembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Vols guanyar una targeta regal de 500 euros per gaudir a la Roca Village? Doncs en regalem una cada dia. Del 16 al 24 d'agost, compra les marques més on de la Roca Village i guanya una de les targetes regal de 500 euros que sortegem diàriament. Si vols estar on, no esperis més i vine a la Roca Village. Consulta les condicions de la promoció a larocavillage.com.
Cap de setmana memorable? Pren Energisil Vigor. Energisil, amb maca i ginseng, ajuda a mantenir bones relacions sexuals. I ara també Energisil Instant, de Pharma OTC.
És que aquesta casa es queda tancada mesos i estem a 4 hores.
Sí, la casa està tancada, però es queda ben protegida. Amb les càmeres i sensors podem detectar si algú intenta entrar-hi. Si cal, podem acostar-nos a veure que tot està bé. I si fos necessari, avisem la policia a l'instant perquè puguin actuar. Fins i tot amb el servei de custòdia de claus podem obrir-los la porta nosaltres mateixos perquè no hagis de venir. Tot està previst.
Aquest estiu, protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
A RAC1, Apartaments Hawaii. Ai, perdonin, amb Marc Bala.
Avui als Apartaments Hawaii tornem a tenir a la nostra astròloga de confiança, l'Elba Abril. Què tal, Elba? Com estàs?
Com esteu? Molt bé.
Esteu bé?
Molt bé.
Perfecte. Anna Darcia.
Hola, com estàs?
Mira, avui tenim l'Ernest Codina, presentador, locutor, DJ. Matina Codina, com estàs?
Fantàsticament.
Estàs de vacances, que això és molt merescudes.
Bueno, he estat 11 mesos esperant aquest moment, imagina't tu les expectatives que tenia, no?, davant d'aquest moment de desconnexió, de descompressió, de gaudir.
Estàs dormint, Ernest.
Sí, home, i tant, estic totalment donat a l'hedonisme, vull dir, plaer pel plaer, paelles...
Segur que estàs pensant ja en la temporada vinent...
Sí, he intentat deixar-ho tot tancat abans d'anar de vacances. Va. Ja, per no estressar-me i aconseguir tots els 6 que necessito per la temporada que ve estar a tope i que la gent ens escolti i ens desperti amb nosaltres.
Doncs ara que et tenim relaxat, de vacances, obertament, volem fer una entrevista diferent i ho volem fer amb la carta astral. L'Elba té les teves dades personals de dia de naixement, lloc... I l'hora, que també és molt important, això sempre ho dius, Elba, que és important l'hora que hem de demanar a les mares o al registre on surti, que d'un minut pot ballar la cosa, En aquest cas, qui és el primer que hi veus de l'Ernest Codina en la seva carta astral?
El primer que veig és que, malgrat ell és escorpí, que segurament era el que sabia, perquè el que majoria sabem tots és el signe que som, no és la dominant de la seva carta. I per tant pot ser que de vegades llegeixis coses sobre Escorpí que t'encaixin, però també pot ser que no t'encaixin, perquè hi ha un altre signe que encara té més força a la teva carta. L'Ernest és d'Escorpí, i això ja ho hem de dir perquè això també marca, i els escorpins tenen una cosa molt bona que no es pot aprendre, i és la capacitat de veure més enllà de la superfície.
A veure, el que em passa molt amb la gent és que de seguida noto el feeling o no el noto i... I sí que és veritat que llegeixo més enllà, ràpidament veig coses de les persones, no? De sensibilitat, fins i tot de vegades de traumes, de si ens portarem bé, de si ens desenvoluparem bé en segons quins àmbits conjuntament, i això em fa que ràpidament vulgui estar a prop d'algunes persones i d'altra gent ràpidament me'n vulgui allunyar. No
però
sé,
això pot ser que
no sé si és un superpoder o què, dir, no sé què és exactament, però sí que aquesta intuïció, no sé si es com podria definir com a intuïció...
No. Ara et faig el mateix, perquè m'interessa que em faci aquesta pregunta perquè que m'ho diguis, perquè ja moltes vegades es confon. La intuïció és aquelles coses que sé, però no sé per què les sé. Simplement ho sento i ja està. Però en el teu cas, és, fixa't, és més per experiència. Si a mi m'han timat una vegada, jo calo els timadors a l'aigües, o sigui, bueno, a temps, perquè, o a la llunyania, perquè s'ha despertat en mi una mena d'alerta que em permet calar a la gent molt més fàcilment que si no m'haguessin passat coses. És com perdre la part naïf que té algú. Llavors això el que li fa a l'Ernest és que tingui molta capacitat de desemmascarar la gent.
Talents, sí, estic sol a la vida entre altres coses perquè sol a la vida. No, a veure, en el terreny sentimental, no? Per exemple, no. És veritat, moltes vegades m'anticipo perquè ja faig la lectura de futur de dir, mira, aquesta persona és així, ha reaccionat així davant d'aquestes 3-4 situacions, té aquesta sensibilitat, però és que no funcionarà.
És que et passes el joc de seguida i llavors ja no té emoció.
Ja faig una mera de previsió, de pronòstic de 4-5 anys vista, i ja veig que allò no s'aguanta per enlloc i per tenir un tall a l'any.
I aquí no pot haver-hi un punt de prejudici, també, quan dius aquesta persona ja la tinc calada...
No, potser no he trobat algú que... Però jo soc un tio complex, complicat, no sé si ho veus això també o no. Però vull dir, tinc els meus matisos i de la mateixa manera que jo llegeixo la profunditat dels altres també em veig a mi mateix, i això és molt cardat, eh? Perquè saber-se tan complicat i tan complex moltes vegades és com va, ja em llenço la tovallola en moltes coses, saps? Ja em rendeixo. En canvi, en d'altres, on veig que em puc desenvolupar bé o que... Per exemple, amb la ràdio, no? Que és una cosa... La ràdio i jo tenim una bona relació, per exemple, no? No sé, la ràdio em dona el que jo vull i jo li dono a la ràdio el que la ràdio necessita. I ens hem trobat, ens hem conegut, ens hem entès i funcionem. I en les relacions humanes, aquesta reciprocitat absoluta, no? I aquesta entesa és molt difícil d'assolir. I jo crec que persegueixo l'excel·lència.
Això és l'altra banda, la que et domina.
Sempre necessito que les coses... Hòstia, flueixin molt bé, i estiguem bé. No m'agraden gaire els problemes, no m'agraden les tensions, no m'agraden les discussions, evito les discussions, sempre tot des del pacifisme i des del bon rotllo, no tolero gaire bé les discrepàncies en general. No
Això sé. Pot encaixar amb...
És que m'estic cobrint fortíssim, ho veieu, no?
És que aquest
fins
on tu
vulguis.
És l'objectiu de... Doncs aquesta secció que fem amb l'Elba Abril, que et puguis obrir i que la gent et puguem conèixer més a partir d'aquestes dades que ens dona la carta astral, és així, no?
Jo t'anava a dir que això que expliqueu tant l'Elba com tu, Ernest, encaixa amb una cosa que és una sensació que tinc jo, i és que li dones molta importància al teu equip, a crear equip, a tenir un bon ambient d'equip, no tothom, no tots els editors.
Sí, i veus això que deies tu de llegir, no? De, moltes vegades fotria una bronca per dir alguna cosa, saps? Perquè el nivell del programa no ha estat el que jo creia, considerava òptim, o no sé, o el comportament d'algú ha estat infantil, no?, durant aquell programa, però sempre penso, ara, si ho abordo ara, per molt, amb molta amabilitat que ho facis, podem desestabilitzar i desequilibrar l'equip. O sigui, sempre considero que sé trobar el moment per anar corregint les coses sense que s'enfonsi això, l'estabilitat. Dono molt valor també a això, que hi hagi ambient de família amb l'equip.
Mireu, us en recordeu amb la carta de la Laura que vam dir? L'ascendent és un gran aprenentatge de vida. És una cosa que com més fem, millor ens anirà, o simplement més ens n'adonem que ens funciona. I en el cas de l'Ernest, és Libra. I Libra té a veure amb les relacions, amb les associacions. Per tant, és una carta, malgrat ara us diré el signe dominant, que encara no l'hem dit, i això ens aportarà un matís gran, però és una carta que cada cop te n'adonaràs més, que com més t'associes amb altra gent, millor, més fàcil et serà, més et divertiràs, més... O sigui, és una miqueta anar perdent el Juan Palomo, de yo me lo guiso, yo me lo como, i cada cop més, des d'aprendre a delegar fins a aprendre a compartir. Però faltava el signe dominant.
I quin és?
És Capricorni. I clar, Capricorni té coses molt xules, que és molt compromès, li agrada fer les coses molt ben fetes, però clar, també té una part que pot ser una mica dur amb si mateix, i també amb els altres, precisament fruit d'aquesta exigència que hem vist, que vam veure que la Laura ho tenia just en l'àmbit laboral, no amb altres coses, potser a casa seva posa un rentavaixelles de qualsevol manera, però clar, la carta de l'Ernest és molt dominant, per tant ell serà igual d'exigent posant un rentavaixelles que a la feina que les coses surtin bé, perquè li agradarà que les coses surtin bé. Però aquesta és l'arma més de doble fil de necessito, o no es necessiti, però m'anirà bé col·laborar, però alhora sóc molt exigent també amb el resultat i per tant no qualsevol em servirà com a company de viatge.
Hòstia, totalment. Et dic que a mi escollir companys de viatge és una cosa que em costa. Sí que és veritat que sóc molt autoexigent, especialment amb la feina, amb el rentaplats no gaire. Una mica menys.
També hauríem de veure el que tu consideres. És que això passa molt, eh?
Clar, perquè quin, ell considera... quin és el grau de mesura d'autoexigència?
Clar, ell considera que no està ben fet i jo vaig allà i flipo, perquè ja, jo que vinc d'una casa amb tres nens i que allò és Vietnam, sí. I veuré el seu que està tots els coberts ben col·locats i ell em dirà, no, però no, això no està ordenat. Això passa, eh?
No, però sí, sí que molt compromès, no m'agrada que em venguin una cosa que no és, si quedo amb tu tal dia, a tal hora, doncs no m'agradarà que m'anulis la cita, m'agrada que la feina estigui ben feta i que la gent doni a proporció del que jo dono, tant en el terreny sentimental com en el terreny de l'amistat, com en el terreny laboral. Hòstia, si jo dono X... també m'agrada que em tornin amb paguin amb la mateixa moneda. I aquesta part de l'autoexigència jo crec que és el meu gran problema. O sigui, és a dir, no m'agradaria que les prendre'm les coses una mica més a la lleugera, saps? Perquè m'autofustigo molt, saps? I hòstia, és una de les coses que més em fa patir, no? És per un cantó que vull que tot sigui sempre a l'hòstia, saps? O sigui, soc molt passional, m'agrada vibrar tota l'estona, i no es pot vibrar tota l'estona, saps? I després, això, doncs això que dius tu, no? Que m'agrada que les coses en general estiguin ben fetes. El que passa que moltes vegades em falten ganes també de fer-les, saps?
Elba, quins altres aspectes de la personalitat de l'Ernest podem
veure? Clar, mireu això, perquè l'Ernest deia, ostres, l'autoexigència també és algo negatiu, però clar, si ens passem de frenada. Però jo que estic molt habituada a treballar amb emprenedors i tal, veig tanta gent que té una idea bona, però molt poca capacitat de treballar.
Jo, sí.
Però clar, és un tema de trobar la mesura,
sí,
evidentment.
Jo
soc
més d'executar que de parlar. Si et refereixes a això. Sí, i que si et dic que sí a un projecte, no fallaré.
Malgrat siguis molt exigent, seria interessant reduir quantitat per poder disfrutar de tot aquest camí. Encara que el camí sigui exigent, encara que jo vull fer un molt bon programa, però potser no tant tres programes al dia per poder-los disfrutar, encara que hi hagi exigència, potser el mateix consell. Com a la Laura, tenen el sol a la mateixa casa, que és una casa que cada cop et convidarà més a la tranquil·litat.
Sí.
A disfrutar de les coses.
Quina cara que ha fet l'Ernest. No, ja, has dit ja. La paraula tranquil·litat i se li ha canviat la cara.
Fa un temps que he començat a dir que no a coses que em feien molta mandra i que abans ho feia perquè no sabia dir que no.
Per
exemple, estic aprenent a dir que no. I sí que, per exemple, això no sé si... Bueno, d'entrada que no sé si la carta diu que sóc una mica dispers i desordenat, perquè es pot ser autoexigent, però es pot ser un desastre també, no? Suposo.
Sí.
És una cosa que em passa. I després que...
Ara comentem això.
Sí, i després també...
Ja s'ho apuntat.
També diré que sóc molt intenset, sóc molt, molt intens, i a vegades quan aquesta intensitat m'aporta un patiment, no?, perquè quan ets tan intens pateixes, llavors em costa molt gaudir de les coses que em van bé, que són moltes, gràcies a Déu, no? O sigui, tinc salut, tinc independència econòmica i tinc la que jo considero que és la feina de la meva vida. I a vegades no, hòstia, passo molt temporades que no acabo de gaudir de res per xuminades, saps què vull
per
dir?
Aquesta exigència. Has de pensar sí. Que els escorpins sou molt de 100 o 0, eh? Si estimeu, doneu un fetge. Mira, la carta que també deia molt l'escorpí és la de la Rosalia i va fer aquell disc que es deia El Malquerer.
Sí.
Perquè és allò intens, intenseta.
Soc intensíssim.
Clar, però això també té la part positiva que si la barreges amb la part d'autoexigència, prefereixo que facis un projecte i que t'hi deixis el fetge, però que realment hi hagi un compromís i que et volquis, a que agafis tres i et dispersis.
Vinga. Estem tenint una entrevista molt profunda amb Ernest Codina,
eh? Estem fent teràpia, quasi.
No, és que a mi em sembla espectacular això que està passant aquí.
És que m'acalles un dia fluixet, eh?
No, però sincerament estic escoltant una entrevista on, on moltes vegades sento entrevistats, és veritat, molt, i això ho veiem en molts programes, que els entrevistats ja venen amb un posat, no sé com dir-ho, que ja saben què diran, o quan els preguntes per una cosa... Que et responen el que volen dir.
Soc molt així, oi, Bala?
Doncs,
jo...
Al final has dit, no?, que quan dius que sí a un projecte i vas fins al final, doncs és el que estàs fent avui, no?
No, però també em sento molt còmode aquí en aquest entorn, això per començar, i després que jo començo a estar molt fart del postureo, emocional també.
És el que hem explicat d'Escorpí, us en recordeu?
Sí, que la gent tot el dia està fent veure que està bé, tio. No, no estem bé. Ningú està bé. Ningú està bé. No, sincerament, parem ja de... Sí, jo al programa cada dia explico les meves merdes, en un moment o altre surt i explico que no estic bé perquè és que ningú està bé.
Jo estic molt a favor d'això també. Jo em vaig dedicar al tema de la parella perquè deies que no hi ha ni una sola parella que sigui decent. Per una que està bé, 33 aguanten per no separar-se, però... I per això em va començar a interessar el tema i m'hi vaig ficar. Jo era la primera, eh?
Et dediques en el tema de la parella?
Ja ho estic intentant deixar perquè ja estic molt cansada, però he estat molts anys a dedicar-me...
Puc ser l'últim client?
Va, vinga.
Això requerirà una música diferent.
No, és que en l'àmbit sentimental, si voleu us ho explico, però vull dir, no m'ha funcionat res a mi. No ho sé, jo crec que sóc un
tira. Mira, saps que tens una carta molt semblant al Leonardo DiCaprio? Molt semblant.
Mira, tens la carta, però no la cara, eh? Quines coses, eh?
Sí, per una T, eh?
Per una T t'ha canviat la vida, Ernest.
Ha anat d'una punyetera lletra.
No,
què vol dir això?
Tens mateix ascendent, mateix signe, mateixa casa, hi ha moltes coses molt semblants. Fixeu-vos
què ha passat? Què ha fallat? Què ha fallat perquè no siguis tu Leo DiCaprio?
No, bueno, potser si hagués nascut a Estats Units i ara mateix seria un actor de Hollywood que m'hauria fet quatre retocs i estaria ben
bé. I ara als Estats Units escoltaríem Wake Up DiCaprio, no?
Sí,
Wake Up DiCaprio.
Fixeu-vos que el Leonardo DiCaprio és un tio molt intens, ha fet pel·lis, El Renacido, El Lobo de Wall Street, hòstia, el que està intentant és desmitificar, això que tu també et fa tanta ràbia, que dius, ostres, no estem bé, bueno, ell fa pel·lícules precisament per treure la màscara i per treure tot això tan aparentment bo que té, ser exitós, el que sigui, i fa pel·lícules amb guions a favor de la resiliència, a obrir-nos, i ostres, és un tio que selecciona molt els guions que fa, també l'ascendent té el mateix ascendent que tu,
perquè pot, pot triar també el tio.
Tampoc li acaben d'anar bé, sembla, jo no el conec, però tampoc acaba de trobar la seva parella.
És veritat que diuen que canvia molt sovint de parella.
Diuen, no?
I que sempre són molt joves. No. Això és el que es diu del Leonardo DiCaprio.
Però jo, més enllà de que... Jo crec que no he trobat algú que m'entengui. No és que estigui fotent-li ara les culpes als altres, eh? Però, hòstia, jo crec que una parella funciona en el moment en què t'acceptes... Vale, l'Ernest és així, i ja està, i me'l quedo, i jo t'accepto a tu, i fem una... I que entens l'altre, no? Les mancances, per on peta... Hòstia, són tantes coses les que han de funcionar o han d'estar alineades perquè tu puguis estar tranquil, relaxat, estimant, sense toxicitats, sense patir... Hòstia...
Però no? També es pot estar bé sol, sense parella? Es pot aconseguir això sense estar...
Ja, però jo no estic bé de cap manera. Estava pensant que escriuré una carta per la pròxima noia que conegui, que digui aquí hi ha futur, ja explicant-li qui collons sóc jo en general, en tots els detalls ja de defectes que crec que tinc, coses bones, quan et puc fallar i quan no et fallaré mai, saps? I ja és com mira tu, saps? Mira tu. Sí, sí. I si creus que aquí podem fer alguna cosa...
Però tampoc doncs... es tracta de seguir un contracte, no?
És que ara ja...
Sense lletra petita.
Ha arribat un moment que ja no vull perdre el temps. No sé, tios, m'heu inspirat, eh? M'heu inspirat, eh?
Ja estàs una mica millor?
Jo et veig bastant renovat, t'he de dir, eh? De com has entrat a com estàs ara, et veig molt millor. Amb una altra energia.
Em deu faltar fer birres amb gent com vosaltres. I ens diem que igual ens caiem bé i que podem anar a fer una cervesa, no?
Tot, aquest ha sigut dels meus aprenentatges més forts.
O sigui, per què no la gent no queda més? L'estatus, no? La jerarquia.
Total.
No? Hòstia, a vegades penso, hòstia, però a mi me'l clapés, no? M'agradaria anar-hi a fer un cafè, saps? I, hòstia, i a vegades...
No, ja no li diràs, no?
Potser. O no li dius perquè penses que molestes, o... et poso un exemple, sí,
sí, sí,
no?
Sí.
Però hòstia, també amb tu, Bala, joder, que ens caiem bé, no? Pues no hem anat mai a fer
una cosa. Ha posat l'exemple d'algú d'èxit, famós, amb estatus, i l'altra persona que no té tant d'èxit ni té tant d'estatus. Ha posat els dos exemples, sí,
no,
sí.
No, perdona, tu treballes a la versió, no?
Sí, sí, exacte.
I aquest programa, aquí l'aixeca tu cada puto dia allà picant coses que, que estan molt
som
bé.
Som un equip, som un equip.
Som un equip.
Però que t'entes, Ernest, t'entes.
No, vull dir, però... No, és això, hòstia, em fot molt nerviós el funcionament
d'aquesta
societat.
Doncs ens ho podríem començar a aplicar avui,
doncs mira,
no?
Doncs mira, això us anava a dir, o ens ho apliquem, ara podem apagar els micròfons, perquè aquest programa dura fins a les 9 de la nit. Vull dir que ara ens podem anar a fer un cafè tranquil·lament i nosaltres, doncs això, posem una cançó o el que sigui. Si és que això és ràdio d'estiu, si no s'ha de patir. A la ràdio a l'estiu,
ja veus que jo he vingut,
el que s'ha de fer és no patir.
He vingut relaxadíssim.
Doncs ja
jo això m'enganxes a finals de juny, mitjans de juny, em fots gravar això i amb l'estrès del juny no te l'aguanto.
No ho haguessis aguantat. Elba Abril, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ernest, gràcies.
A vosaltres.
Ara anem a fer un cafè, però el farem descafeïnat.
Em sap greu.
Que no són hores de prendre el cafeïnat.
Tot seguit, el film musical d'Apartaments Hawaii els oferirà un dels millors moments de la temporada de RAC1. Esperem que gaudeixin de l'estada.
Bueno, avui volem parlar de Jordi Dan, que ens va deixar ahir amb 81 anys i un munt d'estius als quals ell va posar la banda sonora.
Quina sintonia tan maca que tinc, eh?
Sí, escolta, escolta. Sí.
Increïble. Ens fa boca a Hollywood i...
Sí, 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 sí.
Meravella. Bueno, segurament, pels que siguin, com aquest que parla, fans confessos de Jordi Dan, avui serà un dia trist. Però intentarem posar-hi una mica de llum fent un rànquing de les 10 millors cançons de l'estiu del gran Jordi Dan. Comencem amb la cançó número 10 d'aquest obituari, aquest passeig per la seva discografia. Any 1985. En Jordi es feia una controvertida pregunta a aquest èxit de l'estiu que tothom ha taralejat en algun moment de la seva vida. Es tracta de la cançó El Africano.
Ara hi ha aquesta cançó.
No, això no, ja, per això dic controvertida, per dir alguna cosa. La novena de la llista és ni més ni menys que la seqüela de l'Africano. En aquesta ocasió, el protagonista no es troba gaire bé i té problemes d'insomni. Per això en Jordi li recomana que es prengui una infusió. Està tota la tarda taralejant això, eh? A la vuitena posició, una romàntica cançó molt 70s, lliure encara de lletres picants, que és la traducció al castellà de la cançó en Spanglish, Una paloma blanca, dels holandesos Josh Baker Selection. Una paloma blanca. El setè hit de la llista és un dels que tothom sap ballar. No pot faltar a cap casament i opino personalment que el DJ que privi a una parella d'una bona conga hauria d'anar a la presó i no sortir mai més d'allà. Amb tots vostès, la conga de Jalisco. Repertori. Bueno, la sisena és una cançó que m'atreviria a dir que va ser escrita pel Jordi com a regal per a les orquestes de les festes majors de cada poble de Catalunya i Galícia. Un clàssic incontestable, la Colegiala. L'any 83 arribava a cada ràdio i televisió de l'Estat una cançó originària del Brasil molt popular a la meva terra cada febrer. La cançó número 5 d'aquest rànquing es diu Carnaval, Carnaval. Jordi Dan, abans d'adonar-se que les cançons amb lletres suggerents serien els seus majors èxits, va arribar per primer cop a Barcelona l'any 65 per a representar França al Festival del Mediterrani, amb aquesta cançó a la que demostrava tenir una gran veu i un gran talent, Tusa que tisse. Tusa que tisse, c'est dire je t'aime, Tusa que
que tu sais, c'est tard, tu m'aimes. Change de disque, change de refrain.
Arribem al podi d'aquest recull que faig amb tanta estima per celebrar la carrera de Georgie Dan, un home que, malgrat aquest pensament generalitzat, no es tractava d'una persona gens frívola, sinó més aviat d'algú intel·ligent i talentós, format en diferents instruments i estils. En tercera posició, aquesta divertida cançó de l'estiu del 88, El Chiringuito. Aquesta estrofa m'encanta. En segon lloc, los chorizos parrilleros més famosos de la història en aquest himne de l'estiu del 94, el seu últim i més gran èxit, La Barbacoa. D'aquestes tres cançons podia haver acabat a l'1, però aquesta que he triat és molt especial per mi perquè m'aboca llocs i èpoques que no he viscut i la faig servir quan amb algunes altres cançons per fugir quan ho necessito. Bon viatge, Georgi. Allà on siguis segur que causes tanta sensació com el teu bimbo.
Doncs ja queda menys per arribar a les 8 de la tarda. Nosaltres marxarem amb una miqueta de música. No aneu molt lluny, perquè després, a partir de les 8, tindrem aquí a Camilo García, que és un tros de veu. L'heu sentit en infinitats de pel·lícules, després ho escoltareu, és un doblador professional. I després recuperarem també un dels millors moments del, no ho sé, de la Agnès Marquès, que des d'aquí doncs, li enviem una forta abraçada i li desitgem el millor en aquesta nova aventura televisiva que comença a partir del setembre. Fins ara mateix, us deixem amb aquesta cançó que es diu Riding in My Car.